Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala avui la tercera trobada del govern que se celebra al Vilar Rural d'Arnes, a la Terra Alta, a prop del Parc Natural dels Ports, una zona especialment simbòlica després de l'incendi d'aquest juliol que va cremar més de 3.000 hectàrees. La trobada marca la represa de l'activitat de l'executiu després de l'aturada del mes d'agost i té com a objectiu preparar el nou curs polític. És la tercera reunió fora de Barcelona en aquesta legislatura amb la voluntat d'apropar les institucions al territori. Entre els principals reptes que es posaran sobre la taula hi ha l'elaboració dels pressupostos per al 2026, també el finançament singular per Catalunya, les polítiques d'habitatge, el traspàs de Rodalies i també la gestió d'incendis. I en mobilitat, a hores d'ara registren afectacions en diversos punts de Catalunya, a la C33, a Montcada i Reixac, hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle, també a la C58, entre Ripollet i Montcada i Reixac, la calçada està tallada per un accident múltiple entre diversos vehicles, mentre que el tram entre Ripollet i Barcelona també hi ha retencions. A l'L510, entre Alins, es regula el pas amb semàfors a causa desllavissades pels temporals. I Renfe retirarà els trens d'Ablo del corredor Barcelona-Madrid a partir del 8 de setembre i els substituirà per serveis d'AVE amb els mateixos horaris, freqüències i preus. Els passatgers amb bitllets d'Ablo ja comprats seran reubicats en aquests nous trens. La decisió arriba després dels problemes tècnics registrats a finals de juliol i de l'avaria que va deixar a 494 persones atrapades a Sant Martí a principis d'agost. I un menor de 17 anys ha estat detingut a Lleida, acusat d'intentar matar un jove de 25 anys, a qui va apunyalar dues vegades al pit el dilluns passat durant una discussió. La víctima continua ingressada greu a l'Hospital Arnau de Vilanova. Els Mossos van identificar l'agressor gràcies a les càmeres de seguretat i el van arrestar ahir, acusat d'homicidi en grau de tentativa. La investigació continua oberta per tal d'esclarir els motius d'aquesta agressió. I la campanya de vacunació contra la grip i la Covid començarà el 22 de setembre. Salut recomanarà la vacuna contra la Covid a majors de 60 anys, tot i que Sanitat ho limita als més grans de 70. Es preveu que la grip arribi abans que l'any passat amb el virus A com a dominant i es busca protegir les persones amb més risc abans del pic a mitjans de desembre. L'any passat, el 75% dels pacients ingressats a l'UCI per grip no estaven vacunats. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Pla Inuncat i manté la prealerta després d'un episodi sense incidències destacables. Pel que fa avui al matí hi haurà nuvolades i algun ruixat al litoral i prelitoral, mentre que a la tarda els xàfecs es concentraran sobretot al Pirineu, al nord-est i també a la Costa Brava.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer. Another sunny day, I met you up in the garden.
You were taking plans, I took you back your pardon. Un altre final d'agost que em trobo aquí amb vosaltres. Aquest cop tinc poques coses a dir, però sí que les vull dir ara abans que no comenci aquesta festa de final d'estiu que us hem preparat a l'Obert per Vacances, per cert. Bon dia. Un Obert per Vacances que s'acaba o que, si ho voleu amb eufemisme, se'n va de viatge. He escollit aquesta cançó que ara sona perquè, malgrat que soni atòpic, crec que descriu molt bé el que ha estat l'Obert per Vacances. L'objectiu ha estat portar-vos a un estiu de sempre on som feliços i alegres, a un espai de confort i on, quan cal, també ens posem nostàlgics. Després de 3 estius presentant aquest espai, només puc dir que és un luxe treballar en aquestes setmanes, sempre quan això impliqui compartir aquestes estones de complicitat i de ràdio amb tots vosaltres, amb els oients que esteu a l'altra banda. Voldria aprofitar aquest moment per dir-vos que heu d'estar molt orgullosos de totes i cadascuna de les vostres ràdios locals i també, per descomptat, dels professionals que les fan possibles. A ells vull donar-los les gràcies per la seva generositat en cadascuna de les connexions que ens han ofert i que ens han permès fer territori i ajudar-nos a dibuixar tota la riquesa que té Catalunya en tots i cadascuns dels seus racons. Especialment penso en la Núria Cartanyà i al Josep Sunyer des de Tarragona, dos mites ja de l'Obert per Barcelona. vacances. Deixeu-me també que me'n recordi de tot l'equip que ha fet possible aquest programa i que cada cop s'apropa més a la setantena d'emissores que l'emeten. Gràcies a la Neus Bou, a la Júlia Llanes i al Sergi López per fer-se un màster de l'Obert en temps rècord i per posar-se al capdavant de la producció sense que es notés que acabaven d'arribar a aquesta gran casa. I gràcies també a tots els coordinadors de territori, l'Arnau Vilà, el Sergi Corral i la Cristina Cantal, per cert, un tros de periodista i que no us heu de perdre. Us trobarem i et trobarem molt a faltar, Cristina. Gràcies també als tècnics d'aquest programa, en Carles Soler i en Marçal CC. També a tots els tècnics de les ràdios per la vostra ajuda i els de la xarxa per estar sempre a la nostra disposició. Parlant de la xarxa, darrerament us estic donant a totes i tots vosaltres molts cops les gràcies, però és que certament gràcies a vosaltres estic complint somnis professionals molt importants i que m'han regalat molts somriures en els darrers mesos. Simplement gràcies per tenir-me present i sobretot també per valorar-me. I a vosaltres, estimats oients, ha estat tot un luxe estar amb vosaltres un estiu més. Tant de bo que mai s'acabés l'estiu o que mai s'acabés l'Obert. De mentre, ara toca descansar i pensar en tot en el que vindrà. Però abans, ens queda un darrer programa per endavant.
El final del verano.
I en el programa d'avui parlarem del síndrome postvacacional i aprendrem com fer la tornada a la rutina una micona més fàcil. També us descobrirem els secrets millor guardats d'aquest programa i atenció, perquè arriba la competició definitiva del Jo et guanyo, Premià versus Altafulla. Com sempre, sortirem a cercar a la Núria Cartanyà per darrer cop i avui sí, arriba la gran batalla final de les cançons de l'estiu d'aquest any, del 2025. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 6 minuts a les 9 del matí, divendres 29 d'agost. Saludem per darrer cop en aquest estiu a la Núria Cartanyà des de Tarragona Ràdio. Bon dia, Núria.
Hola, Manel.
Com estàs? Parla.
Estic plorant.
Estàs emocionada. Escolta, jo sóc molt de plorar, eh? O sigui que no passaria absolutament
home,
res.
Però, Manel, una cosa així tan xula es fa al final del programa que ara,
saps què
ara passa? Com de fer programa.
Saps què passa? Que al final del programa anirem tan justos, perquè m'ho estic veient venir, que llavors jo la part aquesta sentimental ja la faig a les 9 i poc, i així després ja marxem amb la festa amunt i amb el ball ja com a final de traca. Saps què et vull dir? Llavors ja queda com dit i ja queda ben dit i així surto ja maquilladeta en el vídeo i després ja puc suar i puc fer tot el que calgui, saps? És a dir, que és com s'ha de fer, al principi de la nit, no? Com les festes, doncs aquí igual. Escolta'm, avui em sembla que portem un pla prou xulo, no? Per tancar aquestes connexions de l'on pares.
Sí, un pla estiuenc xulo. Mira, i la paraula clau per saber on em trobareu és cua.
Cua, d'acord.
Cua. Vostres opcions?
Va, vinga, va.
Sí. Doncs mira, pot ser que me'n vagi a la Playuki, a la platja, i em posi una cua de sirena. Podria ser, però, que me'n vagi al teatre i fem cua per comprar les entrades del Festival de Teatre de Tarragona, el FIT, que comença la setmana que ve i que és brutal, brutal.
Val.
O pot ser que me'n vagi a una botiga de vestits de nòvies i em posi un vestit de núvia. Amb cua, clar, amb cua.
Aquesta m'agradaria, aquesta última. Aquesta darrera m'agradaria també. Doncs escolta'm, són tres opcions que deixem sobre la taula i ara vosaltres, oients, des de les xarxes de l'Obert per vacances, podeu també aventurar-vos i intentar endevinar on està avui la Núria Cartanyà. Per tant, Núria, d'aquí una estona tornem a parlar i desvetllem on et trobes avui, et sembla?
Manel, sí, escolta, digue'm. Per si de cas després és com una precipitació de minuts i temes, que serà. Moltíssimes gràcies per fer-nos també sentir partíceps i per acollir-nos, i és un plaer treballar amb tot l'equip.
Igualment, m'ho he passat superbé. M'ho he passat superbé també amb les vostres connexions, per tant, tant de bo que sigui per molt més estius plegats. Gràcies, Núria, fins aquí una estona.
Gràcies, Manel.
Si agafeu el calendari, veureu que la setmana que ve ja entrem al mes de setembre i això significa que per molts s'acaben les vacances d'estiu. Tornem a la rutina, ens hem de tornar a acostumar als nostres horaris i hem de fer front de nou a les nostres feines. Això sí, toca viure-ho doncs, cada any, però és veritat que sempre s'acompanya d'aquest síndrome postvacacional. Però què implica patir aquest síndrome? Com ho podem prevenir? Doncs avui volem parlar-ne'n i ens n'anem fins a Cugat Mèdia, on hi tenim per una banda a la nostra companya de l'Obert per Vacances, a la Tina Forés. Bon dia, Tina.
Bon dia, Manel.
I per l'altra banda també ens acompanya ja la psicòloga Paula Manríquez. Bon dia, Paula, benvinguda.
Bon dia.
Començant per al principi, com definiríem què és aquest síndrome postvacacional? I no sé si s'hauria de catalogar, no sé, si com una malaltia o queda només com aquest síndrome doncs estacional, no? Perquè és això, tornar de les vacances a una rutina que tenim doncs, durant la resta de l'any.
Vale, primer de tot, hem de tenir en compte que no és pas una malaltia, és com un estat d'adaptació, en el que normalment apareix, o ens apareix a tots, o a la majoria de nosaltres, quan hem tingut un llarg període de descans. I el que ens passa a tots és que comptem amb pues, això, cansament, irritabilitat, tenim dificultats pues, per ajustar-nos a l'hora de menjar, de dormir, i també estem, sobretot, com més apàtics. I amb tristesa, també.
Serien una mica aquests els símptomes que ens trobaríem, no?, per aquest síndrome. A qui afecta? Entenc que a nivell general ens pot afectar a tots, però no sé si hi ha algun perfil de persona o algun col·lectiu que tingui una predisposició més alta per patir-ho.
Doncs aviam, primer de tot jo parlaria de les persones que sostenen un alt nivell d'estrès a nivell laboral o persones que ara mateix estan insatisfetes amb la seva feina, això sobretot. O sigui, quan no m'agrada la meva feina, doncs no tinc ganes de tornar-hi. També parlaríem d'un perfil autoexigent o perfeccionista, o sigui, les persones que doncs ara mateix doncs es prenen les coses molt en sèrio, volen que tot surti d'una manera doncs, X, o quan ens hem pres un llarg període de descans, que això també doncs, és un xoc de realitat.
De fet, Paula, també, a més del perfil de la persona, potser també depèn del context en què cadascú o les situacions que hagi viscut. Estic pensant, per exemple, en unes vacances més llargues o que la persona en qüestió no estigui potser a gust a la seva feina i, per tant, això li suposa encara una experiència més traumàtica el fet de tornar a la feina, no? Potser una persona doncs, que li agrada la seva feina, que s'ha realitzat i que està a gust, home, és tornar a la feina però en unes condicions diferents d'algú que potser no li agrada el que està fent.
Totalment, tu ho has dit, Manel. O sigui, al final, si m'agrada la meva feina i em toca tornar-hi, no es fa tan dur. També és veritat, o sigui, quan parlem d'entorn, amb qui treballo. O sigui, si gaudeixo de la companyia de la gent amb la qui treballo, la tornada és més fàcil. També pot ser un ell. Va, al cafè ens posem al dia. I això es fa bastant més viable, no? I ens hem de prendre una mica amb calma, la tornada.
Quan és el màxim que haurien de durar aquests símptomes? O sigui, no sé si hi ha un temps X que ens hem de posar com a límit i en cas que es perllonguessin en el temps, què cal fer? Entenc que ja seria qüestió de buscar més ajuda professional per intentar pal·liar aquests símptomes i tornar una mica a la normalitat.
Doncs jo parlaria entre un parell de dies i 15 dies. Tampoc és plan als 15 dies anar al psicòleg, però començar a revisar hàbits, començar a revisar quins pensaments tinc, quin tipus d'emocions m'estan visitant, i a partir d'aquí pues, potser sí, començar a consultar si el que tinc és un quadre d'ansietat o m'estan passant més coses a part de la tornada, no?
De fet, Paula, amb tot això que estem explicant, dèiem que la setmana que ve ja serà setembre i molta gent tornarà a la seva feina. Com podríem prevenir l'aparició també d'aquest síndrome postvacacional i quines mesures podríem prendre per evitar aquests símptomes o que siguin el mínim de lleus possible? Estic pensant també una segona pregunta que potser ho podem enllaçar tot. Si durant les vacances d'estiu és recomanable que en algun moment ens veiem amb els companys de feina, no ho sé, per anar un dia a la platja o per fer una paella a la platja, o es recomana que quan estem de vacances no ens veiem amb aquests companys doncs, com per fer net del tot. Què diries?
Vale, perfecte. Comencem pel principi.
Vinga.
Què puc fer? Doncs al principi és planificar una mica la tornada. O sigui, no és qüestió de tornar un diumenge i començar un dilluns. Donar-nos una mica de break entremig. Llavors també planificar també com serà la tornada als hàbits. O sigui, tot el que sigui la son, l'esport, l'alimentació, quan faré la compra, quan tornaré al gimnàs, si és que vull tornar al gimnàs, com ho faré, no? I fer-ho gradualment, no posar-me a fer ja la marató el primer dia de tornar. Llavors has dit, em penso que la pregunta era si cal veure amics o els companys,
no? Els companys de feina durant l'estiu, si això és recomanable, o allò que diu, mare, si ens veiem un dia a l'estiu, si podem passar millor, què ens recomanaries? Vale.
Bueno, tot això dependrà de la relació que tinguis amb els companys. Si m'hi porto bé i són els meus amics, evidentment, però perquè durant l'any també els veig.
Clar.
També els pots veure i no parlar de feina, que és el que jo potser recomanaria. No hi ha una pauta específica. Jo el que diria és, si a mi em genera angoixa tornar a la feina i veure un estímul que a mi recorda, com és un amic o un company de la feina, llavors no.
Val.
Però si jo gaudeixo la seva companyia, evident, jo ho faig.
Molt bé.
Paula, has parlat de el que podem fer per prevenir-ho, però si ja hem fet aquest retorn i ens trobem que tenim aquests símptomes, no sé si també podem fer alguna cosa per intentar minimitzar-ho.
Jo, més que cuidar els hàbits, i sobretot doncs, si em comença a passar alguna cosa, compartir-ho amb una persona que m'estimo, escriure-ho, tot el que sigui com... O sigui, quan estem parlant de psicologia és molt important el pensament, però també l'emoció i també l'acció. O sigui, a nivell de pensaments, doncs, explorar aquests pensaments, parlar-los amb algú, a nivell d'emoció, viure-les, les emocions, perquè són un estat d'emoció que em visita, no intentar evitar-ho, i després acció, doncs, què puc fer? Ostres, puc anar a la piscina, puc fer esport, puc no fer res, vull dir, també permetre'm el no fer res és una cosa molt, molt important.
Estem parlant tota l'estona de treballadors i treballadores, però no sé si el cas dels nens és diferent o canvia, no sé si també ho poden patir, en tot cas com seria aquesta síndrome postvacacional en els nens, quins serien els perfils més propensos i com es podria prevenir en aquest cas?
Mireu, com a psicòloga infantojuvenil us diré que els nens sobretot somatitzen, vull dir, quan un nen acaba de... no s'ha ajustat o rep un xoc, o com és un, ostres, estava de vacances, estava jugant amb els meus amics i ara de sobte, pom, el que sobretot veureu és cansament, irritabilitat, però també com molta somatització a nivell físic, mals de panxa, mals de cap, i estic cansat, i bueno, tot costa una mica, no? I podem trobar-nos amb les famoses rabietes o bueno, això, que els hi costa anar a dormir, però bueno, també és donar-los una mica de corda i acompanyar-los, i sobretot posar-li paraules, perquè si al final els passa a nosaltres, a ells també els pot ajudar que algú, un adult, els acompanyi.
De fet, malgrat tot, hem de tenir en compte que fer aquesta aturada, unes vacances, és bàsic també perquè els treballadors o les treballadores puguin gaudir també d'un bon descans. I això també entenc que les empreses, els empresaris o els caps, ho haurien de respectar, ja no només per la salut del treballador, sinó perquè segurament això farà que quan torni, segurament torni amb més ganes i torni descansat.
Totalment, de fet és que és necessari fer vacances, vull dir, és una necessitat fisiològica i psicològica, necessitem com parar per poder després poder engegar la màquina millor, i però les empreses ara mateix jo crec que la majoria d'elles ho saben que els treballadors pròpiament necessiten descansar i prendre's un temps, i ens ho respecten en la major part del possible.
Clar, perquè si no entenc que hi ha altres problemes associats, no? Estic pensant, per exemple, en aquestes persones que els diem workaholics, que no saben parar, que estan tot el dia pendents del mòbil o pendents de treballar. Quins problemes tenen aquesta gent en quant a falta de descans o amb què es troben?
O sigui, jo potser parlaria de dos perfils, perquè n'hi ha alguns que sembla... O sigui, potser la seva feina els agrada tant que es converteix en la seva passió i potser no ho senten com a feina, potser podríem parlar d'aquest perfil, i després l'altre que és no sé fer res més que treballar, i llavors l'únic que hem de tenir en compte això a llarg plaç és que si sostinc un alt nivell d'estrès en un període elevat del temps, o sigui sostingut, potser estem parlant d'estrès crònic, i això sí que té conseqüències a llarg plaç pel que fa a la meva salut psicològica, no? Potser podria derivar en un quadre d'ansietat més persistent, amb depressió, o potser amb problemes de salut cardiovascular fruit d'aquest estrès, eh? Però estem anant més a les conseqüències de l'estrès sostingut.
Clar, de fet, hi ha un tema que no hem tractat, però que jo crec que ens ho diràs també, Paula, si és important, és el tema xarxes socials i aquesta desconnexió digital, no? Perquè quan estem de vacances, els perfils de xarxes socials nostres, doncs al final acabem tenint molta gent vinculada doncs, a la nostra professió, a la nostra feina, suposo que també hauríem d'intentar, amb la mesura del possible, desconnectar també de l'entorn digital, dels grups de feina, de les xarxes socials doncs, associades també a la nostra professió, no? Hauríem també d'intentar fer net, però no només en l'espai físic, sinó també en l'espai virtual.
Totalment. I al final desconnectada de tot, en la mesura del possible. O sigui, jo estic prenent-me unes vacances com a persona, no?, per desconnectar de la meva vida i potser permetre'm un descans que durant l'any no faig. Llavors, allunyar-me al màxim de les xarxes, i també, si entro en contacte amb les xarxes, potser és necessari aquí parlar del fear of missing out, el FOMO, que se'n parla, que al final és com aquesta sensació de sentir que m'estic perdent alguna cosa i, ostres, aquest està de vacances a Tailàndia, aquest està a la Xina, i jo també hi vull ser. Bueno, intentar connectar també amb les meves necessitats i dir, ostres, jo vull estar aquí, estic aquí perquè vull o perquè ho necessito o perquè ara mateix em toca ser aquí. Llavors és una mica connectar també amb el nostre centre.
Et volem preguntar també com podem actuar, tornant a la síndrome postvacacional, com podem actuar nosaltres com a companys de feina si veiem que algun treballador que forma part del nostre equip, no?, pateix aquesta síndrome postvacacional. Nosaltres podem fer alguna cosa? No sé si podem intervenir d'alguna manera per intentar ajudar aquest company a que ho porti més bé o que no pateixi això.
Jo al principi sobretot parlo de l'empatia, o sigui, t'escolto, empatitzo amb el que m'expliques i de més, l'escolta activa, què et passa, explica'm, estic aquí, i després, en la mesura del possible, si això no suposa un problema per nosaltres, doncs puc ajudar-te amb alguna cosa, podem partir-nos alguna feina, i si ja el veiem que està més malament, doncs encoratjar-lo a buscar ajuda. Però bueno, al final, al principi és sostenir, eh? No estem parlant d'una malaltia greu.
Doncs tothom a tornar a la feina de la millor manera possible. Segurament hi ha molta gent que potser ens està escoltant i això que ens has dit d'intentar doncs, marcar aquestes rutines i deixar una mica de temps de transició entre les vacances i tornar a la feina, potser hi ha gent que ja va tard perquè segurament deu tenir el vol de tornada a les 12:30 de la nit del diumenge per tornar el dilluns a la feina, segurament, però aprendrem també, Paula, per futures ocasions. Gràcies de nou per acompanyar-nos, per compartir aquests darrers dies d'estiu també amb nosaltres amb l'Obert per Vacances.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. I gràcies, Tina. Ens escoltem d'aquí una estona.
Fins ara, Manel.
Obert per Vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
No ha sortit mai de gresca durant les hores del vespre perquè així el cos ens aguanta amb més dignitat l'endemà. Doncs mira, avui que estem al darrer dia de l'Obert per Vacances i que també està sent una festa, la nostra paraula habitable, que per cert és derivada d'aquest podcast, el Paraules Habitables, i que podeu trobar a la xarxa Més, ens descobreix el terme vespreig.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
2025. Vespreig.
Activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics o companys, sovint durant les hores del vespre, en bars, terrasses o altres espais d'oci, combinant tapes, copes, música i conversa.
Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
Entre els canvis socials dels darrers anys n'hi ha un de singular, que és la tendència creixent a avançar l'horari de sortir de festa. Sigui perquè ens agrada la gresca, sigui perquè així l'endemà el cos aguanta amb més dignitat, el cert és que ja fa cert temps que s'està estenent aquesta forma de lleure. I s'ha de reconèixer que, de fet, sortir a mitja tarda és més compatible amb els horaris laborals i amb un estil de vida més diurn. En tot cas, cada vegada hi ha més gent de totes les edats que no s'espera que sigui negra nit per sortir a prendre unes copes amb els amics o fins i tot per llançar-se a ballar. D'aquesta tendència social, que en castellà han batejat com a tardeo, en català proposem dir-ne vespreig. I per què vespreig? D'entrada, partim de l'arrel vespre, perquè té l'avantatge que coincideix bastant amb l'hora en què es fa aquesta activitat. I perquè tots els dialectes tenen paraules relacionades, com ara el capvespre o la vesprada. A més, vespreig permet el joc amb vesprejar, que ja existeix amb el sentit més general de fer-se fosc, i al qual podem donar-li un nou significat més lúdic. A més, vespreig té aquell toc d'informalitat adient perquè pugui arrelar a tot el domini lingüístic. En tot cas, si trobeu que vespreig és formal i no acaba de recollir l'esperit de les vostres activitats lúdico-vespertines, no patiu, que sempre podeu decantar-vos per la proposta Hora Bauxa, que és una denominació complementària formada a partir de l'acrònim de la forma balear Hora Baixa i Disbauxa. I, en tot cas, bona festa.
Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
I avui a l'entrevista no marxem massa lluny. De fet, serà una entrevista entre bambalines, de portes endins, una mica per mostrar-vos com es prepara l'Obert per Vacances, que potser no ho sabeu, però és un programa més especial, potser, del que us penseu. Albert Sabater, des de Ràdio Tordera, bon dia.
Hola, bon dia, Manel. Sí, i tant. Pocs programes, per no dir cap més d'arreu, té un nombre tan gran de membres, col·laboradors o tècnics. i a sobre escampats per tot el territori. I amb aquest panorama ja us podeu imaginar que posar-ho tot en solfa cada dia no ha de ser feina fàcil. Així que avui, a moda de petit homenatge, i perquè conegueu com ens ho maneguem per arribar a vosaltres, entrevistem el nostre estimat equip de producció.
Doncs escolta, comencem primer presentant-les. Tenim des del Prat Ràdio a la Neus Bou. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
I també a la Júlia Llanes, que és també l'ajudant de producció que tenim des de Premià Mèdia, Premià de Mar. Bon dia, Júlia.
Hola, bon dia.
Doncs escolta'm, una feina, dèiem, tots aquests 30 i llargs programes que hem fet durant aquest estiu, no ho sé, Neus, sorpreses per ser avui les entrevistades?
Doncs una mica. No et mentiré que sorpresa i a la vegada una mica espantada. Com ja heu dit, jo al final estic darrere de la producció, per tant, estar davant del micròfon no ha sigut com la meva tasca principal en aquest programa i bueno, és una sorpresa, sí, sí.
Mm-hmm. I això, dèiem, Júlia, en el teu cas, acostumada també a ser la que li fa les preguntes i no fer-les?
Sí, sí, és molt raro. Estic nerviosa. Més nerviosa que quan les faig, de fet.
Molt bé. Doncs Albert, escolta, totes teves.
L'escaleta, Manel, sí? Deia Manel que a l'escaleta vaig posar un missatge de prohibit llegir-les. No
exacte.
Sé si les
no, no.
Aquesta
jo...
és una pregunta prèvia.
Exacte.
Heu estat temptada, si més no, o què?
Clar, el Prat, aquest és un dels problemes que tenim, que jo no tinc com el control absolut de tot el que passa al programa perquè no els puc veure a cadascú a casa seva, a les seves ràdios, però per part meva, la Júlia, us garanteixo que no l'ha vist. El guió i Neus...
Jo m'he portat prenem... bé.
Exacte.
M'he portat bé, he fet cas, encara que podia no haver-ho fet, la veritat. Com has dit bé, jo tinc el control, però he fet cas. De fet, aquesta última setmana de programa estic fent massa cas i no sé si això està jugant al meu favor, perquè entre uns i els altres m'estan demanant tota l'estona que no miri guions, que no miri res del que hi ha darrere i per tant, bueno, vaig una mica a cegues, però bueno, espero que no em jugui a la contra.
Molt bé, vinga, va, ensenyeixo el guió. Com vau arribar a encarregar-vos de la producció d'aquest espai?
Doncs, bueno, ha sigut una aventura, diguéssim. Al final, a mi em va caure una mica cop qui diu. Per sorpresa, abans d'estar jo aquí a la producció, va estar una companya, a més, una companya que va deixar el llistó superalt i llavors, bueno, quan em van dir que m'havia d'encarregar jo d'aquesta tasca, doncs va ser una mica de por i a la vegada com emoció, perquè, bueno, és un programa molt xulo i, com bé sabeu, doncs, amb moltes emissores participants, per tant, doncs, havia d'encarregar-me, no és el mateix que la producció d'un programa com fem aquí al Prat, amb, bueno, tot molt més controlat i tot molt més en família a casa, per tant era un repte, ha sigut un repte i, però bueno, jo crec que bastant ben assolit i bueno, amb ganes de veure l'any vinent a veure què.
Sí, a mi em va passar una mica com la Neus, també em va caure del cel i crec que la gent va deixar el llistó molt alt i al principi, Neus, no sé si estàs d'acord amb mi, que estàvem com una mica nerviosos, amb una mica de por, a mi m'han fet una mica de por, que seria supercomplicat i a mesura que ha anat avançant tot ja ho hem portat tot sobre la marxa i ha anat tot superbé, o sigui...
Sí,
clar, de fet, pensar també, Albert, que en aquest cas tant la Neus com la Júlia entraven de nou per primera vegada perquè al final és veritat que la producció al Prat doncs ja ho portava la Laura, que portava molt de temps fent-ho i la Júlia va entrar a Premià per fer unes pràctiques i es va quedar ja treballant aquest programa nacional, és a dir que tot ha estat també com una primera experiència i ja a minuts d'acabar aquesta temporada ha anat molt bé i jo crec que ha estat una bona experiència. Neus, ara que han passat aquestes setmanes, aquestes 7 setmanes, com definiries el programa L'Obert per Vacances en poques paraules per a algú que no l'hagi escoltat mai?
Bé, doncs jo crec que és un programa molt, molt fresc, molt entretingut, amb molta varietat de continguts i a més amb l'oportunitat que poques vegades tenim en ràdios, en emissores territorials, doncs de poder saber què està succeint, què està passant en altres llocs, no? I llavors és com molt col·laboratiu. I per la persona que ho estigui escoltant, trobo que és molt, molt ric, diguéssim, en continguts i com molt interessant.
Sí, jo et diria sobretot enriquidor, perquè jo crec que aprens moltes coses, vull dir, te pots aprendre des de com regar les plantes quan t'amas de vacances, a consells per cuidar-te la pell, a qualsevol cosa, jo crec que és molt xulo, i també que pugui participar tanta gent i que coneguis molts pobles o molts llocs que potser abans no coneixies. Mm-hmm. Jo crec que està molt guai. I també que està divertit que et barreja diferents estils. Et pot tocar una entrevista super sèria, parlar temes molt serios, quan després tens la Casa Bernoulli, per exemple, que t'explica episodis, tens les cançons, jo crec que està molt guai perquè barreja un munt d'estils i això també s'agraeix, jo crec.
Sí, a més és un programa que passa molt ràpid al final, no et dona temps a avorrir-te, diguéssim, amb una secció que ja a la vegada ja estàs amb la següent i és com, cada dia és una aventura, diguéssim, i al final és molt guai, la veritat, molt divertit.
Al començament de temporada, ara parlàveu això d'entretenir, d'informar, de sorprendre, però quin era l'objectiu que us havíeu marcat amb aquest format?
Doncs l'objectiu una mica era aquest, jo crec. Vull pensar que està bastant, que l'hem assolit bastant. L'objectiu era fer un programa d'entreteniment i cultura també, diguéssim, on tota la xarxa, diguéssim, d'emissores que hi participen, doncs hi puguem trobar un espai en comú i poder informar i entretenir a tots els oients, siguin d'on siguin, arreu del territori català.
Sí, sí, bàsicament és això, que al final li dones l'oportunitat a tothom de poder participar, de donar, jo crec que un espai a tothom, perquè és el que hem dit abans, tant, si una persona li agrada un tema més seriós ho pot escoltar, algú li agrada més entreteniment ho pot fer, vull dir, està molt bé.
De fet, hi ha molts continguts molt diversos, de fet cada dia de la setmana és totalment diferent a l'anterior, que això també ho fa molt especial. No sé si hi ha algun moment, Neus i Júlia, del programa que us faci especial il·lusió produir o algun moment de l'emissió, potser del directe del programa, que us agradi especialment, ara que han passat totes aquestes setmanes.
A mi m'agrada molt l'On Pares, trobo que és molt divertit saber on està la Núria i en Josep, que s'han anat alternant aquesta secció durant la temporada. Trobo que és xulo, a més hi ha una feina darrere increïble, perquè cada dia han de ser-hi un lloc diferent, i aquesta m'agrada bastant. La cançó t'he de dir que també m'agrada molt, o sigui, d'ell tenim un debat obert, molt entretingut i com molt, molt divertit, i la resta de seccions també són molt xules. Al final, com i la Júlia, tenim l'oportunitat de conèixer moltíssima gent, moltíssims convidats que passen per totes les seccions. Llavors, qualsevol de les connexions sempre acaba sent molt interessant.
Sí, a veure, jo a mi la cançó m'encanta, però és que no puc ser imparcial, vull dir, hi participo i em sembla molt divertit. Però a mi m'agraden molt, la veritat, les entrevistes i les connexions, però perquè és la màgia del directe i crec que és el més divertit. A part, també, doncs, com parles de tants temes tan diversos, em sembla superinteressant.
Mm-hmm. Molt bé, quines diferències. Podríeu dir, ara que ja teniu l'experiència d'un programa d'estiu, amb un programa habitual, d'una garella, pot ser de tardor, d'hivern, de primavera, què el fa diferent, un programa d'estiu?
Bueno, el programa d'estiu, al final, doncs, és això, buscar contingut que sigui rellevant en aquesta època de l'any, que sigui entretingut, que no es faci pesat. Al final, som conscients que s'ha d'informar, perquè sempre hem d'estar alerta de lo que està passant, de donar actualitat en tot moment, però sempre els continguts són com molt més lleugers, diguéssim, és com algú molt més fàcil d'empassar i que pugui entretenir i informar a la vegada. Els programes més d'altres temporades, diguéssim, doncs d'hivern, de qualsevol altra època de l'any, al final tenen també el mateix aire, diguéssim, però trobo que en el meu cas, per exemple, que produeixo el del Prat, sempre hi ha aquest to més informatiu, que no pas tant d'entreteniment i tan enriquidor en aquest sentit.
Sí, jo és que repetiria el que ha dit la Neus, bàsicament, perquè és això, que al final a l'estiu tens com més marge per fer més coses, els temes són menys densos, per dir-ho d'una manera, en canvi, el que dius tu, que durant tot l'any tot és molt més informatiu, és més dens, i al final passen més coses. A l'estiu també potser és més complicat trobar certs temes, però bueno, també és la gràcia.
Sí, això és veritat. Comparteixo això que has dit, Júlia, que és cert que tot sembla com, oh, que guai, estiu,
sí,
tal,
sí,
però és veritat que té una dificultat añadida, que és com, clar, a l'estiu tothom està de vacances, per tant, també ens ha costat, també hi ha hagut allà una dificultat darrere, que és, bueno, pues poder tancar entrevistes amb gent que estigui disponible, poder, bueno, pues continuar fent el programa com si tothom estigués a tope, perquè ho hem d'estar, però hi ha gent que no ho està, no? Llavors és com una mica aquesta dificultat que hem tingut també pel camí.
Clar, jo us volia també preguntar, perquè els que hi participem doncs ho tenim bastant clar, perquè és el nostre dia a dia, però per qui ens escolti, que ens escolta de les 9 fins les 11, com els hi podríeu explicar com és el programa, tot allò que no es veu, tot allò que passa fora de micro i que implica, doncs, això, corredisses amunt i avall, trucades...
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant
Cugat. Ja estem connectats, Premià i el Prat, sobretot, i ja estem allà doncs, una mica compartint escaleta, què falta, tal. I un cop ja s'acaba el programa, doncs sempre fem una entrevista, una reunió a tot l'equip, que ja no només parlem de producció, sinó que parlem de tots els... Bueno, està en Andy d'Aquilana de la xarxa, està la gent de Tarragona, està la gent d'Arenys, ja ho estic desvariant, Amunt FM i bueno, totes les territorials que també hi participen en diguéssim la coordinació d'aquest programa. Llavors allà com acabem de manegar una mica tots els les cosetes que hi ha per allà en l'aire pels propers dies i després a tota la producció darrere d'estar escrivint constantment doncs, a uns als altres vaig una mica darrere, la veritat faig una mica com el paper de mama en aquest programa i bueno, com tancant, diguéssim, aquestes connexions entre uns i els altres i fent una mica un puzzle a vegades. Però bueno, és entretingut, la veritat.
Sí, sí, la pobra Neus és com la nostra... Bueno, la mama de tothom, jo crec. I quan passa algú, tothom recorre ella i, bueno, va manegando la situació. I és el que diu ella, que al principi... Jo creia que quan comences el programa, molts dies comença molt bé i no tens cap problema. Hi ha dies que fins a l'últim moment estàs corrents perquè o no està una cosa pujada o algú s'ha quedat dormit o coses així, però bueno, per norma general no sol passar. Anem bastant tranquil·lets.
Mira, ens anava a preguntar això, eh? Quin és el mal de cap, el repte organitzatiu o tècnic que heu d'afrontar més sovint? La gent té problemes de son o què? Què passa?
Bueno, Júlia, tu si vols comença primera, que pobra, tota l'estona ho estic dient jo.
No, tranquil·la. No, però que al final ho portes tu, mos el cotarro, per dir-ho d'una manera. Però si algun cop algun convidat se'ns ha quedat dormit i has d'anar corrents a veure com ho soluciones, canvien una secció o una altra... Per sort ha passat pocs cops, però algun ha passat. O que algun contingut s'ha d'emetre a les 9:06 i encara no està penjat el guió o alguna coseta així, però per norma general sol estar bastant bé les coses. No sé, Neus, tu què en penses?
Sí, per norma general, com bé dius, a tothom ha complert bastant sí, amb sí. La seva tasca i la gent és molt responsable i molt professional. Sí que és veritat que a vegades doncs, passen coses doncs, com que et cau una connexió en l'últim moment o, per exemple, l'altre dia vam haver de córrer per exemple, amb el company d'Arenys que no li funcionava el quàntum, sí. Després, bueno, coses del directe que doncs, són aquests riscos que correm sempre en un programa en directe. Però, sobretot, la connexió del matí primera hora que ens hagi fallat el convidat perquè s'ha dormit, això ens ha passat un parell de cops, diguem. No?
Sí, sí.
O sigui, jo recordo un parell de cops d'haver de patir perquè, clar, no hi ha marge. O sigui, comencem el programa a les 9 i la primera primeríssima, diguéssim, o la segona connexió que ja tenim ja és amb aquest convidat. Per tant, ja ens ha passat un parell de cops de dir ai, que no arribem i clar, a veure què fem, no? Però, bueno,
I ara us pregunto, queda una mica lleig, ho pregunté directament, però com és treballar també amb l'equip de... No, el Marçal CC està dient com queda treballar amb mi, queda molt lleig aquesta pregunta, però diem amb els presentadors, amb els tècnics, amb els reporters dels programes, amb els col·laboradors, amb els seccionistes del programa, com és... la relació també amb la resta de l'equip.
Doncs molt guai, la veritat. Jo trobo que això ha sigut una de les parts que destacaria d'aquest programa i del per què ha funcionat bé. Jo crec que al final hi ha hagut molt bona comunicació, molt bon feeling entre nosaltres i trobo que superbé, la veritat. Ha sigut una experiència molt xula.
Sí, sí, estic amb la Neus. Jo he de dir que jo parlo menys amb la gent, però perquè la Neus al final és la que parla amb tothom, però amb tothom que està pues, sempre és molt amable, t'ajuda en tot i sempre que està anant al pie del cañón sempre. Mm. Jo estic més amb el Manel i el Marçal i bueno, aquí som un bon team.
Els he portat molt bé, és veritat.
De moment.
Doncs no sé, Albert, si queda alguna cosa més que vulguis saber, alguna interioritat més abans que tanquem aquest espai.
Home, la típica pregunta que jo crec que ja es podien
sí,
esperar, no?
Sí.
Una anècdota divertida, curiosa, aquella cosa que mitjanament es pot explicar o que la poden suavitzar una mica i que ens emportem així un final divertit del record d'aquesta temporada.
Bueno, jo tant com superdivertit realment han sigut com petites coses de dir de moments com superestressants. Me'n recordo un dia que... teníem una connexió, a més d'aquí, amb un company del Prat i havia d'anar a fer una connexió en directe a un dels punts de donació de sang, amb un dels autocars, unitats mòbils de donació de sang. I me'n recordo que ja havíem tancat l'entrevista, tot, teníem l'hora ja, el company s'havia desplaçat fins allà, i quan el company arriba allà veig que entra per la porta de la ràdio la convidada. Clar, jo em vaig quedar... muda, o sigui, dic, què fas aquí? Li dic jo, clar, dic, aquí vens a buscar? Jo, clar, no li posava cara en aquella dona. I em diu, no, jo he quedat amb un company. I jo, amb qui has quedat tu? I clar, quan em va dir el nom del Víctor, del meu company, que s'havia anat a buscar-la, va ser com, jo trucant al Víctor, tal, el Víctor corrents, es van trobar a mig camí, van fer la connexió a mig camí del carrer. O sigui, es van trobar com, jo li vaig dir, ve per aquest carrer, i a l'altre, tu ves pujant per aquest carrer. I al final es van trobar en un punt en comú, i bueno, va ser una mica, entre crític, divertit i bueno, estressant.
Que tot això, Albert, jo ho visc amb unes suors tremendes, perquè clar, a mi m'ho estan explicant mentre estic fent el programa, per tant, és com...
Tens el patidor,
clar,
clar, els sofridores clar, d'històrics
tampoc,
de l'1, 2, 3.
Clar, tampoc tinc massa marge com per fer massa cosa mentre estic fent el programa, més que saber una mica per on va la cosa. Va, ràpidament, sí. Júlia, per acabar.
Bueno, jo et diria que quan vam tenir una cuca aquí a l'estudi, perquè ho vam estar passant malament una bona estona.
Però això ho vam explicar en directe,
sí,
eh?
Sí, sí, nosaltres ho vam passar molt malament, no sé, va ser un moment tens.
Exacte, hi havia una persona que no esperava en aquest estudi, bueno, però mira, vam arribar a les 11 sense cap problema i sense cap complicació. Doncs Júlia, Neus, moltes gràcies per acompanyar-nos avui també a l'altra banda de l'Obert per Vacances.
A vosaltres.
Merci.
I gràcies, Albert, que vagi molt bé. Fins aquí una estona.
Gràcies, que vagi bé.
I és el moment també de tancar les veus indispensables a aquest podcast que estem estrenant a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor trobareu a la xarxa més. Una altra obra destacada de Maria Antònia Oliver és Joana E.
Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
Una de les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E, guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
Joana E. tracta el tema
Margarida Aritzeta
de la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs un d'alguna manera es va, com t'ho explicaré. A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Dracs ens havia dit que...
Veus indispensables. Maria Antònia Oliver.
Una de les obres que cal destacar de Maria Antònia Oliver és Joana E., guardonada amb el Premi Prudenci Bertrana.
Joana E. tracta el tema...
Margarida això, Aritzeta.
De la marginació de l'homosexualitat, de com a través d'una família, de l'exemple d'una família, doncs un d'alguna manera es va... com t'ho explicaré? A veure, Joana E., sempre la Maria Antònia Oliver ha dit que és una novel·la inventada, que és una novel·la que no té res a veure amb la realitat. A nosaltres, en petit comitè, la gent d'Ofèlia Dracs ens havia dit que Joana E., doncs era una història que ella havia conegut directament a través d'una família i a través d'un jove homosexual absolutament reprimit, però a més de la seva mare i d'un món que no es podia explicar. Llavors, amb Joana E. el que fa és exterioritzar tots els dimonis d'aquesta societat prohibida, d'aquest món que no es pot explicar, d'aquest món que no es pot viure, d'aquest món... I aleshores fer-ne com una mena de catarsi, com una mena de cant a la llibertat, que és una novel·la preciosa. És una novel·la molt, molt lírica, però alhora és una novel·la molt dolorosa. Sí, és d'una duresa i d'una fatalitat tremenda, no?
Veus indispensables.
Riuries de valent, mon pare, si poguessis saber tot l'embolic que he organitzat amb la cúria i amb la llei per poder-me casar. Hi han hagut de calar el cap, i sé que això t'agradaria. I sé, també, que intentaries amagar que t'agradava perquè no eres tan valent com mon mare, que no se n'hauria amagat gens. Tots dos, a la vostra manera, trencàveu motllos. Però ella, a més, era insolent. I passava a gust. Això meu no ha estat només trencar un motllo, ha estat un verdader escàndol. Un escàndol que ells han intentat amagar perquè els hauria fet quedar malament. Però tothom sap la veritat, o gairebé tothom. I ningú no ha dit res en contra. Perquè és un escàndol fet dins de la legalitat més estricta. Fragment de Joana E. Maria Antònia Oliver.
Thank you.
relació entre Maria Antònia Oliver i Margarida Aritzeta fou intensa, amb moltes hores compartides, on la literatura i la vida s'entrellaçaven.
Ara estic pensant en una foto que vaig enviar al Festival de Novel·la Negra, de l'ABC Negra d'aquest any, que es parlava d'Ofèlia Drax i es parlava de la Maria Antònia Oliver i de Jaume Fuster, que tenim una foto, que som molt joves totes dues i cada una té un còquer. I estem totes allà, totes dues, cadascuna de nosaltres amb el nostre còquer. Vam tenir moltes afinitats, sobretot quan començàvem, però ell havia començat abans i, per tant, ella va ser, d'alguna manera, una referència, un camí, una guia. Tot i que la seua poètica no és alguna cosa que es pugui imitar i que es pugui copiar, perquè ella porta tot el món de les rondalles mallorquines, ella porta tot el món de les illes i fins i tot el vocabulari, aquesta música que té el parlar de Mallorca, que això és absolutament incopiable, que això no es pot imitar. Però sí que tenim moltíssimes hores de debat, de discussió, de prendre pam sobrassada, de prendre ginet.
El trasplantament de cor el 1997 i la mort del seu company Jaume Fuster el 1998 crearen un silenci literari que recuperà publicant Tallats de Lluna l'any 2000. Com ho ha explicat Margarida Aritzeta, era una dona que tocava moltes tecles, però que bé que les tocava. Un exemple és la traducció que va fer de Moby Dick, que va rebre el Premi a la Traducció al Català de la Generalitat de Catalunya. Va conrear el teatre i també els guions cinematogràfics. Fidel al seu amor per la llengua i al seu desig d'escriure, el seu llegat continua ben viu.
Aquest divendres hi toca el Jo et guanyo, la darrera secció d'aquest estiu, d'aquesta edició d'estiu de l'Obert per Vacances 2025, aquesta secció on dos pobles s'enfronten per demostrar qui és millor. Altafulla Ràdio, Eduard Virgili, bon dia.
Bon dia, Manel.
A veure, avui qui tenim en el nostre cara a cara?
Doncs mira, avui farem una cosa especial, perquè és l'últim programa de la temporada i ja saps que sempre ens agrada sorprendre't.
Sí.
Però abans,
sí,
deixa'm posar-te un àudio que hem recuperat.
Val.
Des de fa unes setmanes.
Mm.
Escolta una cosa, si jo et dic et guanyo, tu què em respons?
Home, jo sóc una mica competitiu, per tant et diria que ja ho veurem. Per tant, no t'ho deixaria tan clar que puguis acabar de guanyar, per tant, seria un rival bastant frec a frec, això.
Jo et guanyo de poble.
De poble.
Exacte, Salamur, que és el meu poble, sí, és millor que premiar
no,
de mar.
Això ja
està dit, ras i curt, és així de ràpid.
No, jo et puc dir que no, perquè jo tinc platja, tinc muntanya, ho tinc tot, per tant, no ho tindries tan fàcil, eh?
Mira, fem una cosa.
Digue'm.
Ho deixem per final de temporada i ja en parlarem. Mira,
no, et repto el darrer dia, si vols.
Sí,
sí, sí, sí. I et faig un jo guanyo i et dono arguments per dir que Premià de Mar és millor que Altafulla. O qualsevol poble que vulguis.
Et sona això, Manel?
Estàs tan xulo, vaig ser.
Et vas fer molt el valent.
Sí, em vaig fer molt gran, estic veient. No alguna cosa recordava, però tant no recordava. No.
Avui et tocarà defensar-ho en directe. Amic meu, avui la rivalitat no és entre pobles veïns, sinó entre el teu poble, Premià de Mar,
sí,
i el meu poble,
Val.
Salamó. Què et sembla? Estàs preparat
bé
per competir?
Tu ets del teu poble de tota la vida, Eduard, o no?
I tant.
Jo no, però ho intentaré fer de la millor manera possible.
Escolta, Manel, digue'm, si va ser prou valent per això que vas dir, el primer jo et guanyo de la temporada, ara no tinguis por.
No tinc por.
Has de demostrar amb arguments que Premià és millor que Salamó. I jo, amb tot l'orgull salmonenc, et posaré contra les cordes. T'hi veus
amb
cor,
eh? Em veig amb cor, totalment.
Doncs va, primera prova clàssica. Defineix el teu poble en tres paraules i argumenta-ho bé, eh?
Tres paraules. Natura, clima i gastronomia.
Argumenta-ho.
Natura, perquè tenim en 2 quilòmetres tenim mar i tenim muntanya. Clima, perquè sempre s'hi està bé a Premià de Mar, és a dir, mai et fa falta una jaqueteta perquè fa molt de fred, ni tampoc acaba de fer mai molta calor. Per tant, és un clima que es manté en el temps. I gastronomia, és que tenim més d'un restaurant que ha guanyat joc de cartes. I jo crec que això ens situa en el mapa també, doncs, com una bona proposta gastronòmica. Què et sembla?
Bon intent, però Salamó és cultura, pau i autenticitat. Mm. Aquí, encara que siguem pocs, tenim un patrimoni immens. Per exemple, el Ball Parlat del Sant Crist, una representació teatral d'arrels medievals, que combina dramatúrgia, dansa, jocs de llum i efectes especials i que està declarat element festiu patrimonial d'interès nacional.
Ai.
Tranquil·litat no ho dic de manera poètica, Ho dic perquè és real. Salamó és un poble petit, de 500 habitants, a 15 minuts de la costa de Torredembarra o Altafulla, on encara pots sentir el silenci de debò. Aquí no hi ha busos, ni soroll de trànsit, ni presses. Quan baixa el sol, l'únic que escoltes són els mixons o el vent.
Oh.
I una altra de les paraules que defineix Salamó, deia, és autenticitat, però no una autenticitat de postal, d'aquestes que es venen als turistes, sinó autenticitat de la terra. Naltros encara tenim pagesos que cuiden els camps com s'ha fet tota la vida. Vinyes, oliveres, garrofers, l'agricultura forma part del paisatge i del dia a dia. Quan dius Salamó, dius, doncs, terra de veritat, bon producte, aquell sabor que no està passat pel filtre dels supermercats. Punt per Salamó, no?
Molt bé, punt per vosaltres, jo et diria, perquè està molt ben defensat. Jo diria que d'algunes coses que has dit, tinc enveja sana, O sigui, aquesta tranquil·litat i aquest no soroll ja m'agradaria per premiar.
Va, dit això, Manel, segona prova. Preguntes breus per respostes breus i ràpides. I si no saps què respondre, passes.
Val.
Estàs a punt?
Sí.
Menjar típic.
De Premià de Mar. Passo.
Nosaltres tenim les calçotades, perquè del riu hi ha per munt les calçotades. Ja no són calçotades. I també tenim bon vi blanc del sindicat.
Val.
Millor festa.
Pirates i premianencs, sens dubte, que està a punt de celebrar el seu 30 aniversari.
A Salamó, veus, tenim les festes d'agost, són aquells dies en què el poble sencer es transforma a places plenes, carrers engalanats, i tothom, grans i petits, ho viu com si fos un retrobament gegant de família. Hi ha cercaviles, ball, concerts, sopars populars, tradició... Les festes d'agost, ara fa uns quants dies, no són unes festes pensades per turistes ni per omplir hotels, són fetes pels i amb els de casa.
Molt bé.
Manel, per molt que t'hi esforcis, Premià no pot competir amb això. Millor personatge famós.
Ostres, és que en tenim diversos, però et diria Paz Padilla, que no va néixer aquí, però que hi va viure durant molts anys.
Doncs jo et presento el nostre alcalde, en Xavier Ferrando, que mira, Manel, t'envia un missatge.
A veure.
Hola, Manel, sóc en Xavier Ferrando,
bon dia,
l'alcalde de Salamó. Mira, he sentit que deies que Premià de Mar és millor que el nostre poble. I jo et respecto molt, però sàpigues que, per molt que t'hi esforcis, Premià mai podrà superar Salamó. Nosaltres tenim història, tenim la terra, tenim el ball, tenim tranquil·litat i, sobretot, tenim un poble viu. Vine a veure'ns i ho entendràs de seguida. Així que, Manel, prepara't bé, perquè en aquesta batalla amistosa ja saps qui guanya. Una abraçada des de Salamó.
Ja ho veus,
una abraçada,
Manel?
Home, si ho diu
l'alcalde... Fins i tot l'alcalde va contra tu, perquè el primer programa
ja
et vas voler
veient.
Fer el valent.
És veritat, és veritat. Contra un alcalde sí que no hi puc anar, directament t'ho dic. No.
Vas presumir de premiar davant de tota Catalunya i ja veus què t'està passant.
Ja ho
Però no et desanimis. Va, arriba el moment de la veritat o la mentida.
Uf.
Ara et llegiré unes quantes afirmacions sobre Salamó i sobre Premià de Mar.
Val.
Algunes són certes i d'altres són directament inventades. La teva missió és molt senzilla. Has de respondre ràpid i sense pensar gaire si és veritat o si és mentida.
Vinga.
Sí, estàs
preparat? Sí, estic preparat.
A Salamó hi ha més bars que carrers.
Veritat.
Mentida, el poble és petit i té bars, però no
arriba
a aquesta proporció.
Molt bé, vaig bé.
Premià de Mar té més de 28.000 habitants.
Veritat.
Veritat, és un municipi gran del Maresme, amb una població que el 2024 era de 28.951 habitants. A Premià hi ha més semàfors que tot el tarragonès.
Fals.
Mentida, evidentment, és una exageració.
Em falta alguna premiat, diria, per això. Sé que en tenim pocs.
Doncs, escolta, mira, reivindicació d'estos micròfons de l'Obert per Vacances.
Sí, sí.
El campanar de Salamó és més alt que qualsevol edifici de Premià de Mar.
Mentida.
Mentida, tot i que és un símbol imponent del poble, no supera els edificis més alts de Premià, però és molt més bonic, això sí.
Oh, i tant, seguríssim, segur, això
Salamó
segur.
Ja va ser poblat a la prehistòria.
Veritat.
Veritat, ho posen en relleu els diferents materials de pedra, os, ceràmica i metall excavats a la cova del Bergeràs, que es poden datar al tercer i el segon mil·lenni abans de Crist.
Haig de venir a veure-ho.
El nom de Premià prové de la paraula premi, perquè era un lloc on es feien competicions com la nostra.
Mentida.
Mentida, molt probablement deriva d'un propietari romà, se suposa que d'època tardana, anomenat Primius, Primianus o Primilianus, que va donar nom a una propietat de la qual s'ignora on es trobava exactament. A Salamó hi ha més hectàrees de vinya que de cases.
Mentida.
Doncs és veritat, la vinya i l'agricultura tenen molt de pes i formen part de la seva identitat. I va, l'última de les preguntes que ens situa Premià. Uh-huh. El pàrquing soterrani de la plaça dels Països Catalans disposa de 217 places per estacionar-hi vehicles.
Mira, aquesta la fallaré i a sobre està segur, no, segur no, seguríssim, paret en paret amb, aquesta, amb aquest estudi de ràdio del que t'estic parlant. Però com té dues plantes, jo et diré que sí, que és cert.
Veritat, almenys això és el que indica el plànol d'aparcaments, equipaments i recorreguts del bus urbà C18 que té l'Ajuntament penjat
sí,
a la web.
Sí.
Doncs va, amb aquestes notes tanquem la temporada de Jo et guanyo. I Manel, Manel, vigila el que diguis a partir d'ara,
Ja, no, aniré molt de compte, no sé si tornaré a fer aquest programa. Si és així, l'any que ve seré molt més prudent, tindré un puntet a la boca i aniré amb més tranquil·litat, si més no, i no em faré tan gran com aquest darrer cop. Eduard, ha estat un luxe conèixer municipis amb tu. Al final, és veritat que ho dèiem, que no guanya ningú, sinó que guanyen tots, i els nostres oients també, doncs amb aquest espai que ens ha permès conèixer molts municipis, algun d'ells pobles petitets, però lògicament amb molt d'encant i amb moltes coses per explicar. Per tant, gràcies també per ser els nostres ulls i per ajudar-nos també amb les teves preguntes, amb els teus jocs, amb els teus concursos, doncs a conèixer també tot aquest patrimoni que tenim a Catalunya. Per tant, gràcies i que passis ja un bon estiu, el que quedi, o si no, una bona tardor, i tant de bo que l'estiu que ve ens tornem a escoltar.
I tant, escolta, un plaer, gràcies per deixar-te sorprendre avui que hem volgut jugar una miqueta amb tu. En tot cas, si tu creguessis que Premià encara no ha dit l'última paraula, l'estiu venent ens tornem a trobar i fem el que faci falta. Una abraçada, tota
una
la
abraçada.
Gent de Premià, molt de bon rotllo aquesta
tant.
Secció que hem preparat per avui, que és l'últim programa de la temporada.
Molt bé,
que
moltes gràcies. Molt bé. Fins ara.
Gaudeix de les vacances tu també.
Sí, que vagi bé. Anem a tancar aquesta hora. Aquesta sintonia ens marca la cançó de l'estiu d'aquest any, del 2025. Júlia, quina és per tu?
Per mi és A la fresca de Figa Flowers.
Doncs amb aquesta cançó arribem a les 10. Notícies. Després seguim amb aquesta competició de la cançó de l'estiu. No marxeu, encara ens queda una hora en directe de l'Obert per Vacances. Abans no marxem, nosaltres ara sí, de vacances. Fins ara mateix.
Som la Coca-Cola i els mentos, Calypso fusionat amb el mento. Sempre surt la teva cara quan d'altra cosa m'alimento. Estic ferit i tu ets la medicina. Com un gat em llepo la ferit. I tu quina llengua que tens, i la cara i la tens, que bonic quan t'enganxo.
La xarxa de comunicació local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
I la CIA investiga aquest so imparable. Faig mia quan em mira, però després busco a l'altre. Estic creixent todavía, vull fer els passos de l'alba. Busca'm tu, night.
La informació més propera a tu i la millor música. La ràdio amb samarreta.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
És Navidad.
En casa, todo junto a cantar, que ha llegado ya el día que hay que celebrar.